35 minuts que passen de l'hora en punt. Fins a les 10 serem amb en Carles Torres en una nova edició de Sobreviure al Català. Ja sabeu, aquest espai sobre la llengua pròpia de Formentera que fem en col·laboració amb l'àrea de Patrimoni del Consell Insular i el Servei d'Assessorament Lingüístic, el SAL. Una secció que no seria possible sense la sabidoria, els dots de comunicació i la simpatia innata de Carles Torres. Molt bon dia, Carles.
Bon dia, Pep. Encantat de rebre i començar el programa, la secció, amb aquesta tirallonga d'adjectius positius. Com estàs?
Molt bé, content de donar-te la benvinguda una setmana més. Ja saps que a mi és de les seccions que més il·lusió em fan.
Em passa el mateix. Molt content de poder fer aquesta secció amb vosaltres. I tu dius que és gràcies al SAL, o a l'Àrea de Patrimoni, i hem de pensar que és gràcies a Ràdio Illa. Tenim aquest espai que ens dedicau i que nosaltres podem aprofitar per parlar de qüestions diverses de la llengua, com la secció d'avui. A vegades fem molta èmfasi en errors que fem, influències d'altres llengües, barbarismes, pronunciables que no fem servir bé. I avui volem parlar de fer un salt més enllà de l'error i parlar de la precisió lèxica, d'acord? És a dir, d'usar en cada àmbit corresponent el terme adequat, d'acord? Un terme que és quan fem, per exemple, les proves orals, que ara ahir mateix a la tarda vàrem acabar les últimes proves orals aquí dels exàmens oficials del govern, quan parlem de l'adequació, és aquelles paraules que s'adequen en l'àmbit en què, en aquest cas, s'exposa o es fa l'enunciat del programa, de l'examen.
Puc provar un exemple, a veure si estic entenent el que m'estàs dient?
Digue'm.
L'altre dia estava escrivint un article sobre Brutó a les costes, no? I parlava de les barques abandonades, de la migració irregular, i vaig escriure una cosa així com l'impacte de les onades amenacen en què s'esbocini la barca, no? O es faci a trossos la barca. I després vaig pensar, a veure, anem a ser una mica més precisos. En comptes d'impacte, l'embat de les ones.
Molt bé.
I en comptes de que es faci a trossos, s'esbocini.
Està molt bé.
Va per aquí el que vols comunicar?
Va per aquí. L'exemple d'avui no és tan... no fila tan prim com tu, per exemple. Quan estava redactant, encara que a vegades no ho sembli, em preparo la secció, d'acord? La secció la preparo i intent anar investigant, quan anem treballant en paraules, allò que mateix es va creant en la mateixa secció. I en aquest sentit... quan estava avui preparant la secció, avui o ahir de tarda, pensava que aquestes qüestions de precisió lèxica és el que faciliten la poesia.
Clar.
En quin sentit? Vull dir, a vegades, que va a gustos això de la poesia, evidentment, jo som lector de poesia, també he intentat escriure poesia, però som bastant exigent amb la qüestió poètica, la qüestió lingüística, la qüestió de la precisió lèxica del llenguatge. El fet de parlar, de comunicar-nos, ja utilitzant poesia, d'acord? En el sentit que moltes vegades allò que dèiem que la nostra percepció de les paraules que utilitzam desapareix i l'utilitzam sense pensar que fem servir una paraula que significa una cosa que nosaltres fem servir per una altra, d'acord? L'altre dia tu em parlaves d'amollar, si era de moll, de fluix, etc. No som, com dèiem, amoll això, no som conscients de que utilitzam la paraula moll. D'acord?
Sí.
I per tant, aquest joc lingüístic, aquesta percepció que perdem quan som parlants, és el que a vegades possibilita la poesia. Què fa el poeta que té molta cura amb el llenguatge? Fer-nos recordar o fer-nos veure en aquelles paraules que oblidam que signifiquen allò, aquell mateix significat. D'acord? Dit això, en els teus exemples, utilitza sinònims. D'acord? Embat és més adequat per la mar, però també el vent pot fer un gran embat, d'acord? Per tant, quan parlem de sinònims, tots són correctes, excepte quan hi ha un cas o un context que és més adequat un o l'altre, d'acord? En el cas de la precisió lèxica d'avui, tot sorgeix per la percepció que s'està tenint d'usar sistemàticament un verb respecte a un altre que seria més adequat, d'acord? I si voleu, si vols, el que podem fer és parlar d'un verb i a veure si l'altre, el que està guanyant terreny, el que està, diguem, guanyant, en aquest cas, amb nosaltres, els parlants, perquè nosaltres som els soldats de la llengua,
sí,
d'acord? Està guanyant terreny a l'altre verb. El verb que està minvant és posar.
Posar.
Posar, d'acord? Una sola S, sonora, etc. Parlem de posar. I després, a veure si, a poc, segons els contextos o segons els exemples que van sorgint, tu mateix o els oients diuen, ah, mira, jo aquí, en comptes d'això, diria que altre verb, d'acord? Que és el que està guanyant una mica la batalla. El verb posar ve del llatí tardà, pausare. De fet, la paraula pausa ja és el que dona origen al verb i ja ens pot contextualitzar què significa realment posar. Significa aturar-se, cessar, de pausa, parada, d'aturada, i va reemplaçar en moltes funcions el verb pondre. També és molt interessant això perquè el verb pondre era un verb, diguem, abans més emprat que ara, i ara només significa dues coses.
Ous i la posta de sol.
Genial. I això a vegades és un encreuament lingüístic o lèxic, en aquest cas, respecte a altres llengües, en aquest cas el castellà, d'acord? I hem de tenir molt clar que pondre en català significa el que fan les gallines, els ous.
Ponen ous.
Ponen ous, no posen ous. I el que fan els astres és pondre's, d'acord? D'aquí ve el nostre pitius i també conegut sol post.
Això mateix.
D'acord? Que és aquesta part del dia que canvies respecte segons l'estació de l'any, que es fa més aviat o més tard, si és a l'estiu, si és a l'hivern. La qüestió del verb posar, però, repetim, té aquesta idea de pausa i fa uns grans, produeix moltíssimes paraules amb aquest significat. Per exemple, la paraula posició. D'acord? Situar-se en un lloc. La paraula positiu. Això també és molt interessant.
Positiu?
Sí, perquè quan parlem de positiu, el que ens ve com l'antònim és negatiu. No. El que és positiu, sí, vull dir que amb el significat de positiu i negatiu són antònims, però
sí.
El significat primer de posar-se és una cosa que està establert. Per tant, és allò. Allò que no es mou, intocable. Per tant, és positiu.
Clar.
D'acord? Però no vol dir que sigui positiu en el sentit... És a dir, el significat s'ha ampliat i ara significa el contrari de negatiu, que és una cosa afirmativa, d'acord? Però realment el contrari de negatiu seria afirmatiu, no positiu, d'acord? Més coses o més paraules derivades del posar. Exposició, és a dir, posar fora, és a dir, mostrar fora. En aquest cas, quan deim fora, vol dir no fora a la plaça, sinó podem exposar dins una sala d'exposicions, però és mostrar fora.
Exacte.
D'acord? Imposició, o expòsit, o pòsit, per exemple, aquell quan el líquid...
El pòsit d'un...
Qualsevol líquid que queda a baix,
sota, no?
Exacte. Vull dir, tot això ve d'aquesta paraula pausare, posar, d'acord? Què significa posar? La primera excepció és fer que una cosa sigui o estigui en un lloc determinat on no era, d'acord? Per exemple, posar un llibre a l'armari.
D'acord.
Perfecte. També significa fer estar una cosa en una nova posició. Per exemple, posar dreta l'escombra, és a dir, posar o la granera, posar bé les cadires, d'acord? Hi ha alguna paraula, algun verb que te soni que està menjant terreny en aquest exemple? Posa bé les cadires, posa bé...
Jo diria endreça les cadires, no, però...
Endreça si hi ha més a guardar, per exemple,
sí.
O desar, per exemple. No passa res, seguim. També significa fer que una cosa sigui damunt una altra o en contacte amb ella per guarnir-la, cobrir-la o completar-la. Per exemple, posar una medalla, una condecoració.
Sí.
Posar una tapadora a l'olla, d'acord? Perquè el que fas és posar-la sobre l'olla, d'acord? O posar calces a les sabates, per exemple, d'acord? Posar calces calces o calcetins, d'acord?
Sí.
Als peus, d'acord? Et sona alguna paraula que... Una sola paraula que es vagi infiltrant com una petita espia en aquesta lèxica?
Ara m'agafes, si algú ens vol ajudar, 932-3004-3004, socors.
No ajudeu en Pepo, que s'ofegui tot sol amb el dubte. Seguim, d'acord? També significa, per exemple, fer que una activitat pròpia s'apliqui a una persona o cosa determinada. La definició és una mica complexa, però el que significa és, com a exemple, posar confiança en un metge, d'acord? Confiar en algú. O posar esment en alguna cosa, posar atenció, d'acord? Esdevenir, passar a ser o estar de tal o tal manera, és a dir, canviar l'estat, d'acord? Per exemple, es posa malalt, d'acord?
Exacte.
O aquesta remor em posa nerviós. D'acord? Més coses. Una que és molt interessant també és treure una cosa... No, perdó, la més interessant aquesta, però és l'altra. Amb un ús intransitiu, és a dir, no reflexiu. Aquesta és molt important perquè aquí sí que tenim un encreuament amb el castellà, que és parar-se sobre una cosa. Un pardal que volava, per exemple. És molt interessant perquè en català, en castellà es diu se posó, d'acord? En català és va posar, és a dir, no utilitzem el reflexiu, d'acord? Seria la cigonya posar a la punta més alta del campanar, és l'exemple que diu el diccionari.
Aquesta se'ns escapa molt, eh?
D'acord?
Aquesta estem molt contaminats aquí, eh? Perquè aquí el que sortiria és la cigonya es va posar al campanar.
Exacte,
sí,
però...
Realment aquesta la tenim molt a dins, eh?
Si tenim present, si recuperàvem el significat de posar com pausar, d'acord? La podem salvar aquesta encara, en el sentit que... es va posar, per nosaltres, és un ús molt general, d'acord? En aquest sentit de situar en un lloc. I quan volem dir exactament que és un ocell, un pardal que vola i de cop atura el vol i posa sobre una cosa, és fàcil recuperar el significat, d'acord? Però sí que hi hem de treballar en aquest sentit.
Ningú m'ajuda, però sí que em fan una pregunta, te la fan a tu, Najein, diu, quina és la diferència entre posar i deixar?
D'acord, posar i deixar. Ah, d'acord.
Que deixa l'escombra, posa l'escombra, suposo que va per aquí, no?
En aquest cas, deixar... aquest seria també un altre verb que podríem parlar o podria fer confondre amb la precisió lèxica, però deixar ho veig més com abandonar amb el significat de durant un temps, de potser et deixes oblidat, potser no tenies intenció... D'acord? Fixeu-vos que, per exemple, deixar també té molts altres significats. Deixar és deixar en préstec alguna cosa a algú, o, per exemple, quan això t'oblides d'alguna cosa, m'he deixat les claus, per exemple. D'acord?
La mar deixa arena a la platja, posa com a exemple, o la mar posa arena a la platja.
Exacte, vull dir, deixa amb aquest significat seria molt més precís. D'acord? Mm. Tu se t'acut el verb aquest que està infiltrant-se, no?
A més que quan el diguis diré, ai, et ballo!
D'acord. Més verbs en posar. Per exemple, abans parlàvem de l'ocell, doncs ara també un o una model, quan un pintor o fotògraf posa, per exemple.
Sí, clar.
És a dir, fixeu-vos que el que significa, el que ve a dir posar és estar aturat en un lloc, un moment determinat, i d'aquí ve quan els models o les models posen, quan l'ocell posa, etc.
En Jaumet que ens diu, no, un pardal es tira dalt d'una branca.
Es tira en el sentit de dalt a baix o... Doncs és un significat, si és aquest significat que vol dir en Jaumet, és a dir, si està posat i es llença a volar, sí que es tira. Però el significat que jo volia expressar és quan vola i de cop s'atura.
Exacte, queda allà quiet.
Exacte, exacte. Anem a resoldre el misteri.
Per favor.
D'acord.
No me'n puc estar.
Ara ho veuràs. Tu et poses o et fiques una bufanda?
Em poso una bufanda.
Genial.
Em poso una bufanda, sí.
Et poses o et poses o fiques una clau al pany?
Fico una clau al pany.
Correcte. Poses o fiques una tapa a l'olla?
Poso una tapa a l'olla.
Molt bé. Es posa o es fica a ploure?
Es posa a ploure.
Molt bé. Poses un nom a un ca o fiques un nom a un ca?
Li poso un nom a un ca.
Molt bé. La idea del verb que... Ah, ja ha sortit ara ja...
Sí, ficar.
Ficar. Ficar està menjant terreny al verb posar.
Tot i que jo diria que aquí Formentera i amb els usos lingüístics que estic observant hi ha el verb calar.
També.
Que també entraria per aquesta... Seria una mena de ficar. Calar i això allà.
Calar és sinònim de ficar.
Calar-li aquest nom.
Correcte. La qüestió és que calar sí que potser està retrocedint, que és una cosa que podem...
Està retrocedint, eh? Tens la sensació? Sí,
pens que sí.
I és una llàstima perquè és molt propi d'aquí, és molt polit.
És molt polit, apareix documentat, és un verb d'arreu dels països catalans.
Sí, tant.
I aquí potser sí que s'ha utilitzat més fins ara, d'acord? Però sí que és molt interessant recuperar-lo i fer-lo servir, sempre que sigui amb la idea de ficar. Què significa ficar? La idea de ficar ve també de clavar, ficar, fixar, i el que expressa és introduir alguna cosa dins una cosa. Això és molt interessant, perquè, evidentment, en sentit figurat sí que podem utilitzar ficar, d'acord? Quan parlant, per exemple, sempre es fica per tot, o se li ha ficat al cap aquesta idea i no se'n surt, etc. És interessant. Però quan la idea, o no tenim la idea present d'una cosa que s'introdueix a una altra cosa, hem d'utilitzar, o hauríem d'utilitzar millor, posar. Per recuperar aquesta idea de posar, de pausa, exacte. En el cas de ficar, abans jo comentava un terme interessant, que és ficar el nas per tot, és a dir, ser molt tafaner, com es diu a Catalunya.
Sí.
I aquí tenim una paraula també molt, també que apareix documentada, apareix en els diccionaris, que és encertir. Encertir és una paraula que també potser com calar està una mica en desús, i que podríem pactar per recuperar entre tots, d'acord? De fet, és una paraula que té el derivat encertidor o encertidora, una persona que li agrada molt encertir, li agrada molt tafanejar, molt curiosa.
Ah, encertir, eh?
I és una paraula que té dos possibles orígens, d'acord? El diccionari en diu un, però també record d'estudis que proposen altres, diguem, origen. Un dels orígens vol dir de cert, és a dir, intentar saber si allò que es penses és cert.
Encertir, i s'escriu amb C. Encertir.
Correcte.
Molt bé.
I l'altra idea, que el que tu comentes, amb això de la C, és si vengués de ficar, l'idea de ficar-se en un lloc on no et demanen, per exemple, i seria com una idea d'inserir, d'acord? I per tant ja seria amb S. Important, només apareix amb C, només està recollida amb C, ve de cert, d'acord? Tal com diu el diccionari, però sí que hi ha altres teories, altres lingüistes, que proposen que no ve d'aquí.
Tenim uns oients molt vius que ens recorden una excepció més del verb posar.
D'acord.
A veure què n'opines.
A veure.
Diu, quan no t'agrada una dona o un home, també deim aquesta dona no em posa o aquest home no em posa.
No em canvia l'estat, d'acord? Crec que no està reconeguda en el diec, en el diccionari,
sí.
Però evidentment sí que s'utilitza. S'utilitza i sobretot que en la primera exemple que has posat, dic en positiu.
Sí. Aquest home em posa.
Diria, però aquesta dona em posa, doncs sí. Que s'utilitzi quan més millor i la vida en general. De fet, estaria molt relacionat un verb amb l'altre, també. D'acord? Però...
Vols dir posar i ficar?
Exacte. Yeah. La qüestió és que no està crec que no està recollit en aquest cas, però sí que, evidentment, si agafam figuradament que una cosa ens pot fer canviar d'estat,
sí, clar.
Pot entrar qualsevol cosa que es posi. Podem parlar d'una dona, un home, una dona, o una pel·lícula.
Exacte.
O un paisatge.
I tant.
Per tant...
Déu-n'hi-do. Molt bé, Carles. Escolta'm, de cara a les persones que estan fent els cursos de català que impulseu des del Consell, com anau, per cert, amb tot això? Perquè ara heu passat el tema dels exàmens d'algunes C1s i altres categories. En quin punt estàu ara?
Estava acabant. Just hem acabat ara mateix perquè abans et comentava que ahir vàrem fer les darreres proves orals que es fan aquí a Formentera, d'acord? De l'examen convoca la DGPOLINC, la Direcció General de Política Lingüística.
El govern, sí.
El govern. I justament ara estan preparant la segona tanda de prova d'examen, de cursos, d'acord?
Si ara es pot tornar a començar.
Correcte. Ara tornarem a començar.
Molt bé.
Sempre fèiem dos mòduls perquè el govern fa dues convocatòries a l'any. La segona convocatòria està prevista per al mes de maig, no sabem encara, ells no saben tampoc encara si serà a finals de maig, suposam que sí, i nosaltres hem previst fer, o estan dissenyant una oferta de cursos de cara a començar a principis de març i enllestir-los, acabar-los coincidint amb les proves oficials de maig.
O sigui, abril, març, abril, maig, o sigui, en tres mesos.
Exacte.
Diguem-ne.
Crec que a partir de la setmana que ve o l'altra, la setmana del 20 de febrer, ja podrem començar a fer la inscripció, com sempre. Farem també una nota de premsa i us ho comunicarem, que vosaltres
molt
també informeu als oients. I farem els mateixos cursos que abans, és a dir, de nivell A2, nivell B1, B2, C1, i amb una novetat que farem també el C2, que és el nivell màxim, el nivell superior.
El nivell C2 és 10 ja, no? Déu és el D.
És el D.
De fet, mai més ben dit.
Abans es deia nivell D i ara es diu nivell C2, amb aquesta nova nomenclatura que han canviat amb els nivells lèxics, nivells lingüístics. I oferirem el C2 perquè el govern també farà l'examen del C2.
Escolta'm, una qüestió que m'han fet arribar alguns oients. Oients que xerren català perfectament, és la seva llengua moltes vegades materna, però en canvi tenen serioses dificultats per escriure'l amb una mínima correcció. Quin és el seu nivell? A quin nivell podria ser interessant per aquest perfil de persones, no?, que no han tingut la possibilitat de estudiar la gramàtica i l'ortografia del català?
El perfil més adequat seria el nivell B2, d'acord? Però també és molt important que qualsevol alumne que vengui a les classes es senti molt còmode. És a dir, volem que les alumnes sentin còmodes a classe. Què vull dir amb això? Perquè aquesta correcció que tu comentes té o pot tenir diversos graus. Imaginem, per exemple, una persona que no sent còmode i fa faltes, però escriu, d'acord? Però fa faltes. Per tant, hem de resoldre aquests dubtes ortogràfics, com s'escriu, com van els accents, etc. D'acord? Però escriu. Però imaginem una persona que parla perfectament català de tota la vida, però que no sol escriure. Per tant, els seus dubtes van més enllà del català, sinó també de l'escriptura, en el moment d'identificar, potser, què és un nom, què és un verb, com funciona la sintaxi. Per tant, en aquest sentit, el que podem fer tranquil·lament és parlar amb aquesta persona que estigui interessada
i veure el què.
I veure què.
B2, B1, A2, ja veurem.
A2 no, per exemple, no. En aquest sentit, perdó, sí. Per què? Perquè l'A2...
A2 és el més bàsic, no?
És el més bàsic, però els perfils, per exemple, per això comentava que el que és molt interessant és que qualsevol alumne senti còmode en el seu nivell.
Clar.
Una persona, per exemple, catalanoparlant, es pot sentir molt còmode en un nivell A2, encara que el parli, d'acord? Perquè, primer, pot ajudar a companys seus que no el parlen encara. I això pot reforçar el seu propi català.
Clar.
A més, començarà a veure estructures, començarà a veure què és un verb, què és un nom, començarà a escriure, a redactar notes molt bàsiques o essencials, com pot ser un missatge de WhatsApp, com pot ser una nota, un avís, etc. I pot ser que reforci el seu català propi i vagi creixent de baix cap amunt i arribi al B1, B2, que sigui el seu nivell. I pot ser també un altre cas que una persona catalanoparlant perfectament i que escrigui tranquil·lament en qualsevol llengua i també en català, però en faltes, és el que abans comentàvem, que el seu nivell adequat és resoldre aquests dubtes, aquestes faltes, i escriure amb més propietat, escriure més adequadament, etc. El que vull dir és que una persona catalanoparlant, si escriu i el que vol és resoldre dubtes, B2. Però una persona que per alguna circumstància no sol escriure o no té el costum d'escriure, doncs pot començar a un nivell B1 i provar a veure com va, i si no està còmode, tornar a parlar.
Carles Torres, del SALT, Servei d'Assessorament Lingüístic, una vegada més, moltíssimes gràcies, feliç dimecres.
A vosaltres, salut.